Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia de gran amplitud tèrmica, matí fred i migdia suau o càlid amb una diferència de més de 15 graus entre la temperatura diurna i la nocturna.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimecres 6 d'octubre del 2021. Avui vestirem ja com ahir, com una ceba. Mínimes que tenim, hem tingut de 8 a 10 graus, que després cap al migdia rondarà els 23 graus. Per tant, una sensació tèrmica que, déu-n'hi-do. Cel variable, a primera hora del dia podem tenir alguna gota que pot durar fins al migdia. Ara mateix a Begur tenim 17 graus, a la Bisbal tenim 16 graus i a Palamós també tenim 17 graus en aquest cas. Avui us avançarem diverses notícies aquí a Ràdio Capital. La primera, que de moment només podeu llegir al nostre mitjà, a la nostra web i escoltar aquí en aquesta antena. Begur presenta projectes al Fons Europeu Next Generation per municipis petits. De moment és el segon municipi del Baix Empordà que sabem que s'ha presentat als fons europeus, després de Calonge, que va presentar projectes per valor de, en el seu cas, per més de 23 milions d'euros. Veurem quin és el valor d'aquests projectes per municipis petits que s'ha acollit. Begur ha presentat un projecte pels fons Next Generation per municipis petits, que en aquest cas preveuen un màxim de 6 milions d'euros per cada municipi. Aquests fons europeus que serveixen per recuperar l'economia europea, els fons que van estar negociant totes les potències de la Unió Europea, finalment van acordar aquest fons Next Generation, se li diu així, tot i que tothom el coneix com a fons europeu, per intentar recuperar amb una economia verda, més solidària. Aquesta és la primera notícia que us avancem aquí a Ràdio Capital i que esperem que pugui tirar endavant el fet d'això, que puguin arribar fons europeus que serveixin per recuperar l'economia tenint en compte les persones i no només les empreses. La segona notícia de la que hem d'estar molt pendents és que els bombers de Calonge alerten del perill que suposaran els canvis anunciats pel departament. El parc de bombers de Calonge deixarà de funcionar com a parc de bombers com a tal, sinó que serà la seu dels GRAE subaquàtics, aquesta unitat subaquàtica dels bombers, i des dels sindicats alerten que això farà que hi hagi calgui molt més temps de reacció, que calgui per exemple, que si ara es dura de mitjana uns 4 minuts des d'arribar des del parc de bombers fins al lloc on hi ha l'incendi, doncs que això es dupliqui. De seguida escoltarem els detalls. Per cert, també en el dia en què hem sabut que el govern ja vol obrir les discoteques, de fet, a partir de demà a la nit, de la matinada de dijous a divendres, el govern vol reobrir les discoteques amb certificat Covid. Per tant, cal estar o vacunat o fer-se una prova o haver passat el virus i descarregar-se el codi QR. I si encara no esteu vacunats, sapigueu que teniu cites prèvies encara, o cites per vacunar-vos arreu de la comarca durant 4 dies a la setmana sense cita prèvia. Avui en Sergi Villena ens explicarà on podem anar a vacunar-nos sense cita prèvia. A les 8 i 3 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà. Ara saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital amb la Paula Brines, en Sergi Villena, l'Anna Salvador, l'Eugènia Güell, la Marc Coll i l'Àlex Cordón. Què tal? Com esteu? Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem per aquesta notícia que us explicàvem i que ens porta cap a Begur i que ens avança l'Àlex Cordón. Begur presentarà projectes al Fons Europeus Next Generation per municipis petits.
L'Ajuntament de Begur ha presentat el seu projecte al Fons Europeu Next Generation per a municipis de menys de 5.000 habitants, anomenat 2-5.000. Les mesures incloses al projecte van en tres direccions: apostar per les energies renovables, incentivar l'ús de vehicles elèctrics i la creació de vies peatonals sostenibles.
Els bombers de Calonge alerten del perill que suposen els canvis anunciats pel departament.
Els efectius que s'hauran de reubicar en altres parcs i també el sindicat de Comissions Obreres
critiquen que la mesura s'ha pres d'esquenes a ells i que anirà en detriment del temps de resposta davant d'incendis i emergències.
Expliquem quins són aquests canvis, perquè el Departament d'Interior convertirà el Parc de Bombers de Calonge en la seu dels GRAE subaquàtics.
El Pla de Millora de la Regió d'Emergències de Girona preveu que des d'ara i fins al 2025 el Departament creï 118 noves places de bombers i un recull d'inversions de 15 milions d'euros. La Generalitat reconvertirà els parcs de bombers de la Jonquera, Calonge i Hostalric i en resignarà els seus efectius.
Doncs això, els bombers, almenys els dels sindicats, no estan d'acord amb aquesta reconversió, concretament la reconversió de Calonge. Seguirem el tema i després l'ampliarem, però això portarà cua. L'oci nocturn podrà reobrir a partir d'aquesta setmana. La nit de dijous a divendres ho farà amb certificat Covid. Els bars musicals i discoteques podran obrir fins les 5 de la matinada entre setmana i fins les 6 al cap de setmana. Es podrà tornar a ballar a les pistes. A més, s'ampliarà, com dèiem, l'horari d'obertura i caldrà un certificat Covid que indicarà si es pot, si estàs vacunat o si has passat la malaltia els últims 6 mesos o si t'has fet una prova d'antígens o una PCR en un lloc qualificat i canvia el resultat a La Meva Salut. Des de La Meva Salut us podreu descarregar aquest codi QR. Però clar, això, el fet és que segurament ampliarà encara més les vacunacions, perquè hi haurà molta gent que potser ara no s'ha vacunat però vol anar a una discoteca i diu, va, doncs em vacuno i ja està. El que hem sabut en les últimes hores aquí al Baix Empordà és que es vacunarà aquí a la comarca sense cita prèvia durant 4 dies a la setmana. Sergi Villena.
L'objectiu és poder seguir avançant en la campanya de vacunació i administrar totes les dosis disponibles d'una manera eficient. I per això es vol oferir la possibilitat d'acudir a centres vacunals més propers als CAP de referència dels usuaris.
En successos, un lladre entra a robar en un hotel de Llafranc, l'enxampen i fuig.
La policia local de Palafrugell va detenir la setmana passada una persona per un robatori amb violència a Llafranc després que el suposat lladre hagués robat diners de la caixa registradora d'un hotel situat en aquesta zona del municipi.
I una nova notícia relacionada amb la marihuana, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que tenien una plantació de marihuana reforçada. Atenció, això de reforçada, en una masia de Cruïlles.
I tenien instal·lat un forn de resina que servia per potenciar la droga. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Els detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs.
A Palafrugell hi haurà un nou pavelló a partir del setembre que ve.
Es tractarà d'una pista estàndard on s'hi podrà fer patinatge. A la vegada també servirà com a pavelló d'esports del nou Institut de Palafrugell i de l'Escola Barceló Mates. Alhora també serà una pista per la gent que vulgui fer esports com futbol sala i llogar l'espai. La previsió és que el setembre de l'any que ve estigui acabada.
Aquesta pista de patinatge probablement apareixerà en els mapes i avui, relacionat amb els mapes, us animem a que entreu a la nostra pàgina web i consulteu com apareix el Baix Empordà en el primer mapa de Catalunya. És el primer mapa que reconeix Catalunya com a tal, que apareix Catalunya amb tots els seus detalls. És un mapa, ara ens explicarà l'Eugènia Güell, i voleu que, bueno, si voleu veure'l, podeu entrar a la nostra pàgina web radiocapital.cat.
És una peça feta l'any 1605 pel cartògraf Jean-Baptiste Briens. L'interessant del mapa és veure com han canviat els noms dels municipis i el dibuix de la comarca. D'aquí uns minuts detallarem quins municipis hi apareixen i com.
Molt interessant, això. I encara en cultura, avui volem explicar-vos una veu, volem portar-vos una veu que ens explica que Torroella de Montgrí té molts joves amb talent cinematogràfic.
Entrevistem a la Marta Verheyen 6 anys després de l'èxit de la seva pel·lícula Les Amigues de l'Àgata, nominada als Premis Gaudí, per conèixer la seva activitat professional actual.
I d'un gran talent cinematogràfic a un gran talent esportiu, perquè Paula Badosa participarà a la Copa Billie Jean King.
La tenista begurenca prendrà part en aquest torneig, que és l'antiga Copa Federació i l'equivalent a la Copa Davis masculina, formant part de l'equip espanyol. Badosa, actualment la 27a jugadora del rànquing mundial de la WTA, té una nova oportunitat de continuar progressant enfrontant-se a les millors tenistes mundials.
I més enllà del Baix Empordà, Els més grans de 70 anys rebran la tercera dosi de la vacuna a partir del 25 d'octubre. La Comissió de Salut Pública ha aprovat administrar una dosi de reforç a partir de 6 mesos després d'haver rebut la pauta completa. La dosi de reforç que se subministrarà serà la vacuna ARM, és a dir, o Pfizer o Moderna. Ho ha aprovat la Comissió de Salut Pública i el Departament de Salut aquí a Catalunya hi està d'acord. L'Agència Europea de Medicaments va avalar dilluns una dosi de reforç del fàrmac de Pfizer-BioNTech per les persones de més de 18 anys, tot i que va deixar en mans de cada estat la decisió de si cal incloure aquesta dosi de reforç en el programa de vacunes. Per tant, a partir de finals d'aquest mateix mes, tindrem una tercera dosi a totes les persones de 70 anys. És important, posar-se aquesta tercera dosi de reforç per fer front a la pèrdua de les, de l'efectivitat de la vacuna a l'hora de combatre la infecció, perquè la malaltia greu doncs sí que es combat igualment i dura l'efectivitat dura bastant temps, però a l'hora de combatre la malaltia, la infecció, doncs és important tornar-se a vacunar, i jo en el moment en què em demanin, el que em diguin torna't a vacunar, jo hi aniré, perquè realment és útil. El preu de l'electricitat torna a marcar avui un rècord històric. Arriba als 228,59 euros. El preu de la llum supera per tercera vegada la barrera dels 200 euros al megawatt hora. I el restaurant Disfrutar és el cinquè millor del món en una llista que encapçala el Noma de Copenhagen. El local de Barcelona ha estat distingit en el rànquing dels 50 millors restaurants del món. Ara la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Com estàs? Bon dia, com va?
Hola, bon dia.
Aviam, ja ho dèiem abans a l'entrada, ja són dies allò de sortir amb una jaqueta de casa, però que potser al migdia doncs, ja no ens cal tant, no, Albert?
Doncs oficialment podem dir que ja hem inaugurat l'època de vestir com capes de ceba, perquè l'ambient fred del matí, amb mínimes de 8 a 10 graus, contrasta amb l'ambient suau o fins i tot càlid del migdia, amb una màxima que rondarà els 23 graus avui. Aquesta amplitud tèrmica, que ahir va ser de gairebé 18 graus en punts de l'interior del Baix Empordà, fa que pel matí sigui necessària la màniga llarga i alguna jaqueta, però al migdia ens fa treure capes de roba i recuperar la màniga curta. Avui, amb un estat de cel variable, a primeres hores del dia pot caure alguna gota, a més probable la meitat sud del Baix Empordà, i ràpidament obertura de clarianes i més sol. A la tarda, novament, amb alguns intervals de núvols en general poc importants. Demà, jornada plàcida i assolellada, matí fred i migdia càlid, amb vent de component nord.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari del dia avui aquí al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia l'escriptor Pere Maruny.
Tots els qui tenim canalla ho sabem. Educar és ensenyar els límits. Perquè, com a marca, això de lliure albir està molt bé, però és rotundament fals. Si els deixes fer, el criaturama acabarà atropellat darrere d'una pilota. Hi ha límits que no podem ignorar. Vivim en un planeta que pot semblar molt gran, però és finit i té límits. Aquesta màxima fonamental, però, és constantment ignorada pel nostre sistema socioeconòmic, el capitalisme, que actua sota la premissa del creixement constant i limitat, com si res s'hagués d'acabar. Hem de produir més, consumir més, agafar més avions, que vinguin més turistes... The show must go on. Durant uns quants anys la cosa va funcionar, però fa dècades que sabem que això no és així, les mateixes que la comunitat científica porta advertint dels perills reals per a la supervivència de l'espècie humana si seguim per aquest camí. Però ha calgut que els éssers humans ens trobem davant del cotxe a punt d'atropellar-nos per tal de començar a veure que perseguir la pilota sense fre no era la millor de les idees. I amb tot, ho seguim intentant. L'aspiració suprema que tenim els individus és la de fer-nos rics, il·limitadament rics, perquè ens han ensenyat que els rics no en tenen, de límits. No estan subjectes a les restriccions que patim els simples mortals. No viuen sota les mateixes lleis, ni físiques ni jurídiques, que nosaltres. I tu, sí, tu, també pots arribar a ser ric. Com aquell futbolista, com aquell cantant, com aquell youtuber que és tan guai. Però per arribar-hi has de córrer sense parar darrere la pilota i no miris els cotxes. A un de cada milió no l'atropellaran.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, Adele, perquè ja l'escoltàvem fa uns dies, us avançàvem que podia treure nou disc aviat. Doncs bé, Adele ja ha anunciat el seu nou senzill Easy on Me pel 15 d'octubre. Avui escoltarem Rumor Has It.
Don't you remember? Sure, she's got it all. she ain't got your love anymore.
Destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Atenció! Aquest octubre arriba a la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7 de la Bisbal.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
A Carrefour i Carrefour Pones, els nostres productes tenen la màxima qualitat i frescor. I ara també preus imbatibles per ajudar-te. Com, per exemple, ara el raïm rosat o blanc a 1,69 euros al quilo. Carrefour, tots mereixem el més bo.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online. La Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
Ràdio Capital volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital. I des d'aquest cap de setmana, i des d'avui mateix, de fet, a Palafrugell hi sentirem això. Sí, no és un dels moments més animats, no? Però aviam, escoltem. Ara sí, ara sí. Ja ens porta més al jazz que podrem escoltar aquest cap des d'avui mateix a Palafrugell, perquè ja arriba el Festival Jazz Costa Brava, organitzat per l'Ajuntament, també per la Generalitat, per la Diputació, la seva 27a edició, concerts que es faran per diversos escenaris del municipi. Avui volem parlar amb el responsable, amb el tècnic de cultura de l'Ajuntament, Agustí Fernández, que ens donarà detalls d'aquest Jazz Costa Brava. Agustí, què tal? Bon dia.
Bon dia, Daniel. Benvinguts una altra vegada, un any més al Festival de Jazz.
Aquest Festival de Jazz que recupera 100% la presencialitat, no?
Totalment, totalment la presencialitat. De fet, l'any passat ja la vam conservar, fent servir l'espai dels ametllers, i aquest any, doncs, amb la previsió que teníem de les mesures del Procicat, ens vam voler assegurar i ho fem tot pràcticament a dintre del teatre.
Però sí que hi havia coses que l'any passat no es van poder fer i s'han traslladat aquest any, no?
Bueno, bàsicament el concert estrella del cap de cartell teníem programat en Roberto Fonseca, que malauradament l'any passat, degut a la Covid, no va poder sortir de Cuba, i aquest any sí que el podem tenir aquí com a cap de cartell.
Doncs l'estem escoltant, no sé, sembla que tu no el pots sentir, Roberto, però els oients sí que l'estan escoltant de fons mentre parles, el Roberto Fonseca. Però quin dia hi ha en Roberto Fonseca i com podem aconseguir les entrades?
Doncs és molt fàcil. Les entrades les pot aconseguir tothom a través de la nostra web, a través de Palafrugell Cultura, i el concert d'en Roberto Fonseca el tenim el dia 9, que és aquest dissabte, a les 8 del vespre, aquí al Teatre Municipal. De fet, la programació es concentra entre dissabte, diumenge i dilluns, amb doble concert, a les 12 del migdia i a les 8 de la tarda, finalitzant i tancant el Festival de Jazz el dilluns, amb la Locomotora Negra, aquí al Teatre Municipal, i Le Petit Cigant, a l'espai de Can Genís, perquè continuem la col·laboració de totes les entitats que hi participen des de fa anys, com és l'Escola de Música amb la seva Big Band, aquest any amb la Clara Luna com a convidada, Col·lectiu Nos a través de l'àrea de joventut a Can Genís, amb un espectacle molt divertit i molt amè que recomanem, però que malauradament ja s'han exhaurit les entrades, que és la Pink Gigane.
Això t'anava a dir.
I la col·laboració. Digue'm.
No, que això t'estava dir, això... que hi ha una de les actuacions que ja té les entrades exaurides.
La Pink Gigane, per exemple, és la primera que ja hem exaurit entrades, que això ens fa molt contents, perquè és l'aposta sempre més arriscada del Festival de Jazz. És una bastant un camí que vam obrir ja fa anys de col·laboració amb el col·lectiu Nosa, i la veritat és que estem molt contents. Esperem i desitgem que l'any que ve puguem obrir aforaments amb molta més capacitat i no succeeixi això. També continuem, com sempre, la nostra col·laboració amb Biblioteca i sí. Cineclub Garbí, que han programat les seves activitats corresponents.
Anem per parts, doncs. Avui mateix, diem ja, arrenca avui aquest festival amb una proposta més infantil, no?, que es fa des de la biblioteca.
Sí, avui a la biblioteca a 6:15 tenim la proposta que ens fa Jazz and Kids, que és l'espectacle Tom i la Volta al Món en trompeta, i és un espectacle pels més petits, pels més menuts, que gaudiran molt perquè explica la història del jazz a aquests més petits i atreure aquest públic cap al món del jazz, que a vegades tenim una miqueta el concepte de que el jazz és un món una miqueta tancat i reduït.
Clar, tenim com qualificaries l'oferta d'aquest any? És a dir, es pot anar ara encara a octubre de 2021? Es pot anar a buscar artistes internacionals, artistes de molt lluny? D'on venen els artistes que actuen aquest any en el festival?
Malauradament, encara tenim certes restriccions, però el fet de comptar amb artistes internacionals, nosaltres la figura principal és en Roberto Fonseca, que aterrà aquí a Europa per fer la presentació del seu nou disc, Jason, i la resta són músics consolidats, però són músics d'aquí, del nostre país, músics molt consolidats que també comencen a sortir més enllà de les nostres fronteres.
Val. Per tant, trobarem artistes allò de proximitat en aquest cartell.
De proximitat a nivell de país, perquè tenim, per exemple, el trio CMS, que és en Colin Almirall Tercer Beat, que són artistes reconeguts, que són a nivell estatal, molt reconeguts. Tenim, evidentment, la Locomotora Negra, que ens oferirà el concert de comiat. I després sí que són artistes més de caire del nostre país.
Val. Com es posiciona ara mateix el Festival de Jazz Costa Brava en l'entorn dels festivals, diria musicals, però concretament dels del jazz? N'hi ha molts festivals de jazz arreu del país, i com us intenteu desmarcar de la resta?
Doncs nosaltres, Daniel, el nostre tret diferencial és sempre això, és fer una combinació, el que deies tu, de portar artistes de renom internacional, però combinant-ho amb la gent d'aquí, amb la gent de casa, tant la consolidada com la que comença. Volem donar oportunitat a músics joves que, malgrat les circumstàncies que estem vivint, que tots coneixem, ens agrada molt més el nostre format de jazz obert al carrer per donar oportunitat a aquests músics emergents, però malauradament aquest any hem de continuar aquí al teatre, i és el nostre tret diferencial, el fet de poder compartir cartell als estudiants de la nostra escola de música de l'Energia Big Band, amb compartir cartell amb un Roberto Fonseca, que és un tret diferencial força important.
Vale.
Tot i que sempre juguem amb el hàndicap de que els festivals de jazz de Barcelona o al voltant de Barcelona són els que mediàticament sempre tenen molt més ressò.
Clar, sí. Això passa sempre, bueno, perquè per això estem nosaltres aquí, per intentar explicar una mica el que passa al nostre voltant, des de informació de proximitat. Clar, hi ha molta gent que quan pensa en el festival de jazz pensa també en els concerts que es feien a Plaça Nova, no? Concerts allò més oberts, que aquest any no es poden fer.
Malauradament, des de que vam començar, vam recuperar el festival de jazz, sempre l'havíem fet al carrer, tot obert a tothom. Tan sols fèiem un concert al teatre, que era el cap de cartell, i la resta la fèiem oberta aquí al centre del poble, a Plaça Nova, i la veritat és que era un goig veure Plaça Nova plena, a baixar, disfrutant de músics de gran renom. Això... Però bueno, esperem i desitgem que això l'any que ve puguem tornar-ho a recuperar.
Clar, veurem, aviam si acaba passant, no? Si es pot... bueno, aviam... Que ara es pot ballar a les discoteques, també tindria lògica que aviat es pugui ballar al carrer, no? I es puguin fer coses així.
En principi, Daniel, tinc entès que de moment fins al dia d'avui no es pot ballar a les discoteques.
Ah, no, però a partir de demà, en principi, si el TCJ ho autoritza...
Pues genial.
Això és un pas important.
Un pas important, i després també és una reivindicació del món de la cultura, a la greuja comparatiu que hi ha de que no puguis fer grans concentracions de persones. Quan me refereixo més a grans concentracions, refereixo més de 1.000 persones, i després els camps de futbol puguin estar plens.
Clar.
És la gran contradicció que tenim en aquest país i que hem estat visquent durant tota aquesta pandèmia, on la cultura sempre, com si diguéssim, no ha estigut prou valorada.
Clar, sí, això és 100% cert, perquè clar, quin límit d'aforament teniu vosaltres en el teatre?
Nosaltres, Daniel, ara mateix podem anar a un 70% de l'aforament. El que passa és que l'inconvenient que tenim és que en el moment que es van posar les vendes, les entrades, has de treballar amb la previsió que tens i amb la normativa que tens en aquell moment, que era d'un 50%. Per tant, nosaltres continuarem amb aquest 50%, on la gent se senti segura, còmoda, on fem un seient sí, un seient no, i ja passat el festival podrem començar a obrir a un 70% i esperem i desitgem que abans de final d'any ja puguem arribar a la capacitat total del teatre del 100%.
Doncs ho veurem, seguirem. Gràcies a Agustí Fernández per passar avui pel Supermatí per explicar-nos els detalls d'aquest festival de jazz de Palafrugell, el Festival Jazz Costa Brava, que arrenca avui i que tindrà els plats forts, recordem-ho, aquest cap de setmana. Recorda'm la pàgina web on es poden comprar les entrades, que així ja ho podem tenir tot explicat.
Daniel, tothom que qui vulgui es pot adreçar a Palafrugell Cultura i allà trobarà tota la programació i tots els horaris. Recordar que de les 11 activitats concerts que programem, 6 són gratuïtes, que tan sols han de fer la reserva via online, i que els esperem a tots perquè puguin gaudir, i donar-vos les gràcies, Daniel, i a Ràdio Capital sempre per estar al costat de la cultura i de la música.
Gràcies a vosaltres i que vagi molt bé.
Bona passada.
Doncs ja hem arribat a les 8:31 minuts del matí. Comencem a repassar l'actualitat, les notícies que marquen el dia aquí al Baix Empordà. Aquesta notícia us l'avancem a Ràdio Capital. Us podem explicar quins són els projectes als quals s'ha acollit Begú per aconseguir fons europeus, els fons Next Generation de recuperació contra la pandèmia. L'Ajuntament de Begú ha decidit acollir-se a la línia d'ajuts europeus per la millora energètica dels municipis de menys de 5.000 habitants. És una derivada dels fons de recuperació Next Generation per municipis petits i que Espanya invertirà dins del fons de recuperació i transformació i resiliència. Volem saber quins són els projectes als quals s'ha acollit, en aquest cas, Begú. L'Àlex Cordón ha parlat amb l'Ajuntament i ens en porta els detalls aquí mateix al Supermatí de Ràdio Capital. Aviam, Àlex Cordón, dona'ns els detalls.
Segons Manel Vallès, regidor de l'Ajuntament de Begú, abans de la pandèmia el consistori ja tenia mesures al calaix d'aquest tipus i encara per desenvolupar. I ara, amb els nous fons europeus, tenen l'oportunitat de dur-les a terme. Aquest projecte conté diverses mesures que tenen a veure amb l'aposta per les energies renovables, incentivar l'ús de vehicles elèctrics i la creació de vies peatonals sostenibles. Pel que fa a les energies renovables, tal com indica Manel Vallès, l'Ajuntament planteja instal·lar plaques fotovoltaiques als equipaments municipals amb la capacitat d'emmagatzemar energia per a l'autoconsum. Tanmateix, volen crear una planta de recuperació i tractament de biomassa, aprofitant tant els temes de les franges perimetrals que s'estan executant al municipi com un model més obert on propietaris de terrenys rústics, per exemple, podrien portar allà també la seva biomassa per al seu tractament. Val a dir que Begú ja té una caldera de biomassa instal·lada que dona servei tant a l'escola Doctor Arruga com al pavelló d'esports.
Després, tenim altres novetats en altres àmbits, no? Altres projectes en altres àmbits.
D'altra banda, sobre els vehicles elèctrics, l'Ajuntament de Begú té la intenció d'adequar un pàrquing dissuasori a l'entrada del municipi amb tots els elements com paviments sostenibles o mobilitat elèctrica. Així mateix, volen normalitzar la implantació d'una xarxa de carregadors de cotxes elèctrics transcendint la temporada turística i d'aquesta manera incentivar la mobilitat elèctrica dels veïns i veïnes del poble. Per últim, pretenen descarbonitzar la flota de vehicles municipals com cotxes policials o de protecció civil i fer-la més sostenible. Finalment, el consistori municipal, segons explica el regidor Manel Vallès, vol peatonalitzar dues vies a Begú. Una d'elles aniria del Pou d'en Canyol fins a Esclanyà, unint els dos nuclis amb la possibilitat de pas per a bicicletes i vehicles de dues rodes elèctrics, amb il·luminació i altres elements, amb la finalitat no només d'unir els dos nuclis, sinó també de disminuir la mobilitat en vehicles que emetin CO2. L'altra via seria el del propi Pou d'en Canyol fins al Mas Rostell, amb l'objectiu de crear una via perquè es pugui accedir a la carretera, pensada principalment pels estudiants que han d'anar fins a la parada del bus i evitant també la mobilitat amb vehicles contaminants.
Doncs ja ho sabeu, aquesta notícia que ens ha avançat Ràdio Capital, que ens ha avançat l'Àlex Cordón i que podeu recuperar a la nostra pàgina web radiocapital.cat. Ara marxem cap a Calonge perquè hi ha preocupació entre els bombers. I és que el seu parc, els bombers de Calonge, tenen malestar perquè el parc de bombers de Calonge es reconverteix amb altres usos i els efectius s'hauran de reubicar en altres parcs. El sindicat de Comissions Obreres avisen que la mesura s'ha pres esquenes amb ells i també alerten que això pot suposar perills a l'hora de fer front als incendis.
Sí, a més, també asseguren que la mesura anirà en detriment del temps de resposta davant d'incendis i emergències. El delegat sindical, Víctor González, explica que els temps de resposta es doblaran, sobretot a l'estiu, amb l'arribada del turisme.
Tenim una resposta ara de 4 minuts a un foc de vivenda que pugui haver a Calonge o a Palamós i ara això es duplicarà o s'augmentarà molt i amb el que això comporta. Van amb la primença de la població, de que perd unes ajudes que abans les tenien.
González treballa al parc de bombers de Calonge, que a partir del 2022 passarà a ser base logística per manteniment i reparacions i també acollirà la seu dels GRAE subaquàtics. El delegat apunta que es pot reestructurar la regió de moltes maneres, però que s'hauria d'haver comptat amb l'opinió dels bombers.
Que s'ha de reestructurar, potser sí, però es pot fer de moltes millors maneres. Es pot parlar amb el personal, es pot fer un concurs de trasllat abans, es pot dir a la gent, doncs, escolteu, això properament es farà, però no han comptat amb l'opinió dels bombers.
En canvi, Anna, des de l'Ajuntament de Calonge, l'alcalde troba aquest canvi, aquesta reconversió, un motiu de celebració.
Exacte. Jordi Soler assegura que davant del risc que el parc pogués tancar, mantenir-lo obert i canviar-ne els usos és positiu. A més, Soler també destaca que el parc passi a ser seu dels GRAE subaquàtics durant els mesos d'estiu i èpoques de contingència.
Des de l'Ajuntament teníem temor que es tanqués definitivament el parc, cosa que hagués sigut per nosaltres una mala notícia. Per tant, d'una possible notícia negativa, que seria el tancament del parc, hem passat amb un manteniment de l'activitat, cosa que, evidentment, per nosaltres és absolutament positiu.
Jordi Soler entén que la realitat del territori ha canviat i que la xarxa de carreteres que hi ha ara, sobretot l'autovia C31, incrementa la rapidesa a l'hora de donar resposta davant d'emergències. Això, sumat a l'increment d'efectius a Palafrugell i la Vall d'Aro, fa que l'alcalde cregui que no es perdrà eficàcia.
Ara, bàsicament, la gent es mou per autovies, per tant, és molt més ràpida l'atenció. Si aquí hi afegim que el parc de Palafrugell i el parc de Castell d'Aro augmentaran d'efectius, doncs tot això fa pensar i fa creure, i així el nivell professional se'ns ha comunicat i assegurat de que no perdrem en absolut cap eficàcia a l'hora d'intervenir en qualsevol tipus de sinistre.
Expliquem en què consisteixen aquests canvis, perquè la Generalitat reconvertirà aquest parc de bombers de Calonge, parc de bombers de Calonge, i a partir de l'any que ve es convertirà en la seu dels GRAE subaquàtics. Paula.
Al llarg del 2022, el parc de Calonge passarà a ser la base logística per al manteniment i reparacions d'arreu de la regió d'emergències. A més, durant l'estiu i èpoques de contingència, també passarà a ser la seu del GRAE subaquàtics. Interior subratlla que a l'hora de replantejar els usos de Calonge i Hostalric, el departament ho ha decidit perquè les zones de cobertura dels dos parcs se solapen amb d'altres, en el cas de Calonge amb el de Vall d'Aro i Palafrugell.
I aquests efectius, aquests bombers d'aquests tres parcs que es canvia la seva característica, la seva funció, la Jonquera, el de Calonge i el d'Hostalric, on aniran? Suposaran més bombers per altres parcs de la zona?
Els parcs de Girona, Figueres, Lloret de Mar, Palafrugell, Llançà, Olot, Rosa, Santa Coloma de Farners i el de la Vall d'Aro. El cap de regió d'emergències, Jordi Martín, ha subratllat que aquesta redistribució incrementarà la dotació d'efectius mínims que hi haurà a cada parc i, sobretot, resoldrà dèficits històrics. En paral·lel, també millorarà la resposta operativa dels bombers a les zones turístiques de la Costa Brava, perquè els parcs de Llançà, Roses, Palafrugell, la Vall d'Aro i Lloret incrementaran la dotació de personal, cosa que també passarà amb els d'interior.
I res, estem a 48 hores de poder tornar a les discoteques. Si el TCJ ho autoritza, l'Oci Nocturn reobrirà aquesta mateixa setmana, la nit de dijous a divendres, a les portes del pont del Pilar. Per molts serà un cap de setmana de 4 dies. Doncs des d'aquest dijous, després de molts mesos, es podrà tornar a ballar a les pistes de bars musicals i discoteques, que a més veuran el seu horari ampliat. Entre setmana podran tancar a les 5 de la matinada i els caps de setmana a les 6. El que és destacable és que els locals d'oci nocturn funcionaran molt semblant a com ho feien abans de la pandèmia, però amb el passaport Covid. Perquè s'haurà d'ensenyar el passaport Covid a l'hora d'entrar als espais. Per tant, caldrà estar vacunat, haver fet una prova d'antígens, que com a mínim et costa 15 euros, o haver passat la malaltia els últims 6 mesos. Per cert, dins de les discoteques també caldrà portar mascareta. Però el més important és això, el passaport Covid. Com s'aconsegueix aquest passaport Covid? Doncs s'aconsegueix a través de La Meva Salut, que es descarrega el codi QR europeu que serviria també per viatjar, doncs, amb el Departament de Salut, amb una aplicació web. A l'entrada de la discoteca hi haurà un porter que haurà d'anar comprovant que tothom té un codi QR vàlid i que pertany a aquesta persona. Aquest codi QR, recordem que es pot aconseguir si estàs vacunat. I si escoltant aquesta notícia no t'has vacunat i tens ganes de vacunar-te, t'expliquem ara mateix com ho has de fer. Perquè Salut vacuna sense cita prèvia 4 dies a la setmana al Baix Empordà. Ja us havíem explicat la setmana passada que la disminució del ritme de vacunació ens ha obligat al Departament de Salut a replantejar una mica aquesta etapa, aquesta nova etapa de vacunació. Llavors, ara la vacunació es concentra en els centres d'atenció primària o en locals concrets per diferents municipis, habilitats en diferents municipis. Aviam, explica'ns on podem anar a vacunar-nos, Sergi.
A la comarca del Baix Empordà, la referència de vacunació massiva ha estat fins ara el Palau Firal de Sant Antoni. Aquest punt, però, va cessar l'activitat aquest cap de setmana passat i a partir d'ara només obrirà puntualment per acabar de completar l'administració de segones dosis amb pautes ja iniciades. Recordem que durant el mes d'agost passat les vacunacions van disminuir d'una manera notòria, en part per les vacances d'estiu i en part perquè els col·lectius que resten per vacunar, majoritàriament els més joves, són els menys conscienciats i molts d'ells no van acudir a la cita. Ara la vacunació s'ha estabilitzat al voltant del 70% de la població i el creixement d'aquesta xifra s'ha ralentitzat. L'objectiu és poder seguir avançant en la campanya de vacunació i administrar totes les dosis disponibles d'una manera eficient. I per això es vol oferir la possibilitat d'acudir a centres vacunals més propers als cap de referència dels usuaris.
Molt bé, Sergi. Quins són aquests llocs concrets? En aquest context, el Baix Empordà s'ha habilitat 4 punts de vacunació sense cita prèvia ja a partir d'aquesta mateixa setmana, no?
Sí, i aquesta és la relació de centres i horaris. La Bisbal d'Empordà, el Pavelló Firal, els dimarts de 9 a 12. Palafrugell, el local La Sauleda, els divendres de 4 a 2 quarts de 8 de la tarda. Palamós, a l'estadi municipal Costa Brava, els dimecres de 9 a 12. I Torroella de Montgrí, a Can Quintana, els dijous de 4 a 7 de la tarda. Des dels serveis de salut integrats del Baix Empordà insisteixen en aquestes condicions per a poder ser vacunat. No tenir cap cita programada per vacunar-se en un altre centre, no tenir la Covid-19 o haver-la tingut fa més de 2 mesos, haver complert els 12 anys i que els menors de 16 anys han d'anar acompanyats del pare o mare o tutor legal i presentar el DNI o llibre de família.
Pràcticament 3 quarts de 9 del matí. La propera parada d'aquest repàs de la informació ens porta cap a Llafranc, perquè la policia local de Palafrugell ha detingut una persona per un robatori amb violència a Llafranc, en un hotel de Llafranc, després que el suposat lladre hagués robat diners de la caixa registradora d'aquest hotel situat en el centre de Llafranc.
Els fets van tenir lloc la setmana passada, concretament el 27 de setembre, quan es va rebre una trucada realitzada pel personal de l'hotel esmentant que havien retingut a una persona per robar dins de la recepció i que esperaven l'arribada d'efectius del cos de seguretat. Tot i això, aquesta persona, utilitzant violència, va sortir del lloc dels fets i va contactar amb dues persones més per intentar fugir. Posteriorment, mitjançant la descripció manifestada per les víctimes, els agents van poder localitzar i detenir per un robatori amb violència el presumpte lladre.
I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que tenien una plantació de marihuana en una masia de Cruïlles i tenien instal·lat un forn de resina que servia per potenciar la droga. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació del fluid elèctric. Els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs.
Els Mossos van començar a investigar el mes d'agost. Van veure que des de fora de la finca es desprenia una forta olor de marihuana. També es veia que hi havia maquinària d'il·luminació i de refrigeració. També es veia la manipulació del cablejat elèctric per evitar pagar l'elevat consum d'energia. La masia té dues naus tipus granja i una gran extensió de terreny. Es va confirmar un excés de consum de llum i que el comptador estava manipulat. Amb tots aquests indicis, al matí del 30 de setembre, la unitat d'investigació, juntament amb l'àrea regional de recursos operatius de Girona, van dur a terme una entrada i perquisició al mas. Van trobar-hi 24 sacs, caixes i bosses d'escombraries plenes de cabdells de marihuana envasats al buit, guardats també en congeladors i armaris. En diverses habitacions hi havia sobres amb llavors, planters, 205 plantes, garrafes, pots de vidre plens de substància vegetal, caixes de plàstic amb marihuana esmicolada, bàscules de precisió, una màquina d'envasar al buit, així com nombrosos ventiladors, focus, transformadors, filtres, aires condicionats i bidons de plàstic. També es van intervenir 5 telèfons mòbils i 1.600 euros en efectiu. En una caseta al costat del mas, emprada com a nau, es va localitzar 35 plantes i tot el material per cultivar-les. En total, doncs, es van localitzar 240 plantes de marihuana.
I, Sergi, sembla que utilitzaven un forn de resina per millorar la qualitat de la marihuana, no?
En una de les habitacions, els agents hi van localitzar motlles de paper de forn amb marihuana al seu interior que s'estava coent dins un forn. Era un extractor de resina semitancat utilitzat per acabar el producte, usant un forn de buit sec dissenyat per purificar els extractes d'olis essencials de la marihuana. D'aquesta manera s'aconsegueixen diferents qualitats i textures de la marihuana, millorant-ne la qualitat del producte i el preu de venda. Amb aquest procés tecnològic, que permet processar grans quantitats de marihuana, es redueix també el volum final del producte i se'n facilita el seu empaquetatge, transport i distribució. Amb l'entrada es van detenir dos homes, un d'ells el llogater de la propietat, i es va intervenir una escopeta d'aire comprimit amb munició de balins i perdigons. Els detinguts, amb dos amb antecedents, van passar a disposició del jutjat de la Bisbal d'Empordà l'1 d'octubre, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Vuit i 48 minuts, som al Supermatí de Ràdio Capital, notícia de cultura. Avui volem conèixer la Marta Verheyen, que és una jove cineasta i fotògrafa de Torroella de Montgrí, coneguda per la seva pel·lícula Les amigues de l'Àgata.
Va ser l'any 2015, amb només 25 anys, que la torroellenca Marta Verheyen va codirigir una pel·lícula com a treball final de grau a la Universitat Pompeu Fabra. L'any següent, el que inicialment era un treball universitari, va obtenir una nominació als Premis Gaudí com a millor pel·lícula catalana.
Doncs mira, la pel·lícula es codirigirà amb tres companyes més, amb la Laura, la Laia i l'Alba, i sorgeix del desig de voler fer una peça conjunta a les quatre com a treball final, i teníem l'oportunitat...
I Mar, actualment a què es dedica ara professionalment?
Des de llavors, tot i que mai ha abandonat la idea de tornar a fer un llargmetratge, ha engegat diferents projectes personals i professionals, tots relacionats amb el món de la imatge i la fotografia.
Doncs és una fotografia molt personal, sobretot de paisatge, de l'entorn, no? I en aquest cas, des d'on soc jo, de Torrulla, a l'Estartit, sempre ha sigut un espai d'inspiració i un preciós.
I ara, en aquests moments, segueix treballant a l'Empordà, Mar?
Tot i que a dia d'avui resideix a Barcelona, ha pogut desenvolupar aquí al Baix Empordà la seva fotografia, sigui retratant els paisatges empordanesos o exposant el seu poble natal, Torroella de Montgrí.
Per exemple, vaig participar en una exposició col·lectiva a Torroella de Montgrí, que es va impulsar des del Museu de la Mediterrània el 2016, que es va dir Soc Lloc, precisament, i que ens vam agrupar nou fotògrafs de la zona, molts de Torroella, de la Bisbal, que tenen ara mateix també bastant recorregut al Meruel.
De seguida tornem, no abandonem la cultura perquè parlarem de llibres.
Els dijous, de 8 a 9 del vespre, Fila Indie a Ràdio Capital.
El programa que et farà estar utilitzant el Shazam tota l'estona per saber què sona.
Fila Indie, amb Marc Clapés.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
I 52 minuts. Estem molt contents de poder parlar de llibres en aquest supermatí de Ràdio Capital. Com cada dimecres, connectem amb Torroella de Montgrí i marxem cap a la llibreria El Cucut de Torroella amb la Maria Teresa Calabús. Què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Com va?
Molt bé, en plena tardor.
En plena tardor.
Sí.
Què veu? Quin temps fa ara mateix a Torroella?
Bueno, ben tapat, així, fred no, perquè està clar que no està fent, però vull dir, aquest tapat fa pensar ja amb la castanyera i sí, totes aquestes tradicions tardorenques, eh?
Sí, sí.
Vull dir, només que no veiem el sol i ja, escolta, ja sembla que siguem en ple hivern.
Sí, sí.
Però no, la temperatura...
Quin greu, perquè fa dos dies encara està fent molta calor, jo, aquests canvis a mi em semblen greus.
Sí, bueno, jo més que res, és que la tardor m'ha deixat fluixa, saps? És d'aquelles, és una estació que no se'm posa gaire bé, només dormiria. Saps quan et diuen allò de, si et vessis de reencarnar amb un animal, quin voldries ser? Jo no sé si tu t'has pensat mai quin voldria ser, no. Però jo tinc claríssim quin vull ser. Mm. Jo vull ser un os bru per poder menjar tot l'estiu i engreixar-me i disfrutar, i tot l'hivern per dormir.
Home, t'ho compro bastant, eh?
Que sí, sí. Jo és que, esclar, la gent vol volar i vol ser un dofí i vols dir, què carai, tu, un os bru en allà a la cova dormint.
Pues mira, no...
I menjant, escolta, allò necessita energies i dir, bueno, no en tinc prou de dolç, vinga, he de menjar més.
Mira, perquè sabem que és impossible, perquè no passa, eh? Però si hagués de passar, mira, potser seríem dos...
Vale, ens anem de companys.
Exacte. Sí, perquè ha de ser avorrit això d'hivernar almenys, mira. Saps que estàs...
Bueno, tu diràs, sí.
Molt bé, però si inernes no llegeixes, això sí.
Bueno, és clar, jo també pensava com ho podria fer per fer-ho tot. Ja se'm complica, eh?
Sí, es complica.
Però, bueno, com que l'estiu és llarg, seria menjar i llegir, i després dormir per somiar amb ull llegit i apa, i tornem-hi. No, ja m'ho iré preparant per si un cas això fos possible.
Bueno, escolta, ara la ciència últimament està que avança molt, eh?
Sí, ja començaré a buscar la cova.
Molt bé. Aviam, de quin llibre ens portes avui?
Doncs avui us porto un llibre important perquè entre tots els que vivim a l'Empordà penso que és un premi i una col·lecció que hem d'anar vigilant. Es tracta del Premi Empordà de Novel·la, que va començar ara fa 4 anys. Per tant, s'hi van presentar, que va néixer a la Bisbal, aquest premi, de mans d'en Jordi Imaz. I ara cada vegada s'hi han afegit més municipis i esperem que de l'Alt Empordà també. De moment els que s'hi han afegit són Baix Empordà. L'any que ve aquest premi ja tindrà una dotació econòmica una mica important. No us podem dir exactament l'import perquè potser no és definitiu, però en tot cas jo ara tampoc el sabria. Però aquest any passat s'hi van presentar 80 originals. Dels 80 originals va guanyar el premi un llibre que ja amb el títol ja promet, es diu El perfum del presseguer, sí. I l'autor es diu Brauli Gascon Puigdevall. Puigdevall era el pare de la seva mare, en aquest cas el protagonista de la novel·la, perquè és una biografia absolutament certa, des del primer moment fins al final, novel·lada, però que és el net del personatge principal i protagonista. Ens explica la vida d'en Modesto Puigdevall, Modesto, tot i que s'escriu Modesto, hem de dir-ho a la catalana, Modesto, i aquest vailet, la història comença, i per això el perfum del presseguer, un dia que el perfum dels presseguers madurs en l'arbre li van provocar el desig amb ell i el seu germà Miquel de robar un parell de préssecs quan anaven cap a casa a l'hora de dinar, morts de gana, imagineu-se, no? Doncs nens de 8 i 9 anys amb gana, que se'n donen compte que han d'anar a dinar i passen per un camp de presseguers a punt de collir. No sé si ja heu estat vosaltres, jo sí he estat en un camp de presseguers quan estan madurs, és impossible no agafar-ne un. En tot cas, l'amo del camp, que era el capellà del poble, els va enganxar i els hi va fombre un anatge, un clatellot, que en diríem, un clatellot. El vailet va quedar molt ressentit perquè el clatellot li va fer mal molt de rato, de fet era bastant fort, i l'endemà va esperar en el capellà amagat a darrere d'una roca i li va fombrar un roc mentre anava amb la muga, de tal manera que li va encertar ben al cap, el capellà va caure i el vailet es va escapar donant-lo per mort. Es va escapar i va tenir tanta por de tal manera que no va parar fins a arribar a Girona. Diria que aquest nano vivia en un poble a prop de Girona, ara no recordo exactament quin era, però fins a arribar a Girona. I a Girona va agafar el tren amb 9 anys i no va parar fins a França. Fins a preferència que el va acollir l'ajudant del maquinista del tren perquè se'n va donar compte que aquest nano viatjava de Pogitzó, que es havia colat en el tren, el va acollir i el va tenir amb ell fins que va arribar a França, fins que va arribar a París, i el va deixar a casa d'una parella, un matrimoni que tenien un restaurant a París i que no tenien fills. I allà es va quedar a viure amb Modesto Puigdevall. I és l'inici de la seva aventura, que passa per Cuba, passa per Mèxic, passa per obrir restaurants a Mèxic, un dels més importants que hi va haver, per ser amic de generals cubans, per cuidar, com es diuen, les haciendas, casat amb una francesa que se la va emportar a Sud-amèrica, tinguent fills allà, i acollint, a més, algun dels seus germans que es van instal·lar amb ell a Mèxic. Una novel·la absolutament trepidant, que el més sorprenent quan el vas llegint és... Bueno, i tot això és veritat, està demostrat gairebé tot en fotografies, i té unes pinzellades molt divertides, i és que cada capítol acaba amb una recepta de cuina. receptes de cuina, que quan és a França són receptes totalment de cuina francesa, quan és a Cuba és cuina cubana i quan és a Mèxic és cuina mexicana. Vull dir que és una novel·la absolutament rodona, molt interessant i, bueno, i plena de records divertits que en Brau